al matí.
Durant el Nadal, el consum de peix i marisc augmenta considerablement i més encara a l'estat espanyol, que és el tercer país de la Unió Europea amb major ingesta d'aquest producte per persona. Com sempre diem, els consumidors som una peça clau amb les nostres decisions de compra. Si ens decantem pels productes gestionats de forma sostenible, evitarem que predomini la pesca excessiva o il·legal que està acabant amb els nostres recursos. Per aquest motiu, avui volem parlar de com el menjar peix aquest Nadal, de com podem fer-nos-ho per menjar peix aquest Nadal de forma responsable. Ho farem amb la Laura Vicenç de la botiga cooperativa El Rodal. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
Ja sabeu, al carrer Unió número 46, i de seguida podrem parlar amb la Platgeta, amb la Cristina, una botiga de peix i marisc fresc de proximitat de Barcelona. Però comencem una mica posant les bases, si et sembla, Laura. Què és el que està passant amb el consum de peix? El que podem dir és que està augmentant, estem menjant més peix del que menjàvem?
Sí, però no parlem dels últims anys, parlem de dècades, no?, que ha anat augmentant aquest consum. Per exemple, hi ha una dada de que l'any 61 el consum mundial era de 9 quilos per persona a l'any i ara estem amb 20 quilos per persona a any. Espanya, com tu has dit, també és un dels països que més consumeix peix, juntament amb el Japó, i es consumeixen 25 quilos per persona a l'any. Llavors, sí, clar que està creixent, sí, sí.
També perquè està creixent la població mundial, no? Entenc que una cosa va lligada amb l'altra, o
sí,
perquè consumim de manera més abusiva, diguéssim.
Sí, bueno, clar, evidentment ha crescut la població i hi ha més demanda, però també perquè, com a tot, el que és, bueno, igual que la carn, no?, que hi ha un consum excessiu, hi ha països que feien un consum més baix i ara pues, estan demandant més, no? I ara, bueno, pot dir, no sé, la tonyina, per exemple, hi ha molts restaurants amb tonyina, restaurants asiàtics, no? I això abans no existia, tampoc.
Uh-huh. Podem saludar ja la Cristina de la Platgeta. Cristina, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, estem parlant amb la Laura d'aquesta situació, no?, d'aquestes dades que ens posen de manifest, com dèiem, el sumari del programa, que en els últims 40 anys les poblacions d'espècies marines s'han reduït en un 40% de mitjana a tot el planeta. Quines conseqüències té, per tant, aquest augment de la sobreexplotació? És aquesta, bàsicament, la reducció del volum de peixos que hi ha a l'oceà, per dir-ho d'aquesta manera?
Sí, 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 és aquesta dada, i hi ha altra dada que diu que el 2050 la majoria d'espècies marines salvatges podrien col·lapsar, i això vol dir gairebé extingir-se, perquè no donem temps a la reproducció. Si pesquem abans de que s'acabi de donar el cercle de reproducció, o perquè pesquem peixos que són massa petits i no han arribat a reproduir-se. I llavors, per exemple, Nadal, que l'any 92 ja es va esgotar l'estoc de bacallà al Canadà, a Terranova, i es va haver de prohibir la pesca del bacallà perquè en aquella zona s'havia acabat.
Uh-huh. Cristina, tot això com ho veus? Què en penses?
Bueno, nosaltres venim també una mica que donar la nostra convicció. Nosaltres som pescadors a la Barceloneta, i el que nosaltres, evidentment, tot el tema, tot el tipus de pesca, la manera de pescar, la manera de gestionar les embarcacions, el personal de pesca, ha canviat moltíssim en els últims anys. Som conscients de que s'han fet les coses, bueno, bastant malament durant molts anys, però també som conscients que ara s'estan fent molts esforços a nivell de flota pesquera local per cada vegada pescar menys i pescar millor. Val? Si voleu us explico també una mica coses que s'estan fent, però nosaltres també volíem donar una miqueta aquesta visió, no? En el fons, quan es fan els números generals, sí que estem parlant doncs, d'aquesta sobreexplotació, com dèieu, de que hi ha estem acabant amb algunes espècies, hem de mirar algunes espècies, però jo crec que també posar una mica el focus en que també a nivell local es treballa d'una manera molt diferent. És a dir, quan estem parlant de grans empreses o pesqueries molt, molt grans, es tracta d'empreses que el que van és a buscar en calades on hi ha el que hi ha en una mida molt concreta. No? Llavors es produeix descarte, es produeix sobreexploració. En canvi, quan parlem de pesca de proximitat, és a dir, aquelles barques petites que van i venen cada dia, que tenen una tripulació molt petitona, que sempre són els mateixos, l'interès és el de continuar pescant durant molt de temps, no? Perquè estem parlant d'una pesca que és cooperativa, és a dir, que sí que hi ha un propietari, però després tots els guanys es divideixen, es fan aportacions a la confraria. Llavors, al final, el que s'intenta fer és entrant, sobretot ara està havent molt pla de gestió, és a dir, s'agafen espècies autòctones específiques i es treballa amb pescadors per veure com es pot mantenir. Per exemple, ara a mi em ve el cap el del pop, no?, que s'està ensenyant als pescadors a diferenciar entre pop femella i pop mascle, per intentar reduir pues, aquesta reducció d'espècies a llarg plaç. I bueno, jo citaria amb un pescador que l'altre dia va fer un comentari que a mi em va fer molta gràcia, i em diu, no, és que abans ens venien biòlegs i no ens explicaven res, i quan et deien, tira aquest pop, i deien, jo, i ell deia, jo, 30 euros per la pica. Yeah. No? Diu, i ara deia, diu, no, ara m'han explicat que és que aquest pop té 1.500 ous, no? Que estem veient que les coses que hem fet durant aquests últims anys estan fent que ja no pescàvem pops tan grans, que estaven reduint el tamany, la quantitat, i ara estem veient com tornem a recuperar una mica. També és veritat que els volums que s'extreuen en pesca de proximitat no és el volum que s'extreu en pesca d'altura, en pesca industrialitzada.
Clar, especialment, i crec que és el que els mitjans de comunicació estem posant més focus, estem parlant molt del salmó i la tonyina, no? Ara tu deies també, Laura, no?, al voltant de la proliferació, segurament també de la cuina japonesa arreu del món, més enllà del propi Japó, s'està consumint molt més d'aquest producte, que a més, per altra banda, ens diuen que també té altes dosis de mercuri, perquè el ser un peix gran, etc. Clar, això de proximitat, corregeix-me si m'equivoco, però no n'hi ha, no?
No, bueno, la tonyina de proximitat només tenim Balfagó, que té una manera molt concreta de treballar, no?, que és l'ametlla. La resta no, ni bacallà, ni salmó. De fet, el que es defensa molt en pesca de proximitat és treballar molt en producte de temporada, no? És a dir, oferir el que el mar ens està portant, i ja entenent que aquestes barques amb les que treballem ja ho fan superbé, és a dir, compleixen normativa rajatabla i més, vull dir, ja estan preparats per les normatives que venen, a nivell de tamany de xarxa, a nivell d'aparells que seleccionin molt més el tipus de peix, a nivell de, jo crec, les portes voladeres perquè no arrosseguin al terra, no sé què, coses, perquè al final els caladers que tenim nosaltres aquí a prop, que són els que hem d'anar tots els dies i tornar tots els dies, nosaltres volem que es mantinguin, no? Llavors, jo crec que consumir peix de proximitat, consumir peix de temporada, i el que ens ofereix doncs, el nostre peixater o el nostre pescador de confiança, és el que també ens fa com consumir allò que ens dona el mar en cada moment i no forçar, no, el mar, diguéssim, donar-li el seu temps, no? Deixar que hi hagi les vedes, per exemple, en aquests moments a Barcelona el peix blau està fent vedes, els que es pesquen l'encerclament que pesca de nit, s'ha acabat, per exemple, ara aquesta setmana el sonso, no?, perquè s'ha acabat el pla de gestió i fins a quins mesos no tornarem a tenir-ne, però respectar una mica, doncs, el que tenim i el que podem consumir.
Clar, entenc a la Lídia el que deia la Laura, no?, donar-li temps a aquesta espècie perquè es pugui reproduir i faci aquesta feina de que n'hi hagi més, no?, perquè si l'anem pescant durant tot l'any no li donem aquesta possibilitat, no?, que les femelles doncs, puguin pondre ous, que aquests ous puguin ser nous peixos, entenc, no?
Sí, exactament. Sí. I nosaltres també, jo crec que com a pescadors, donar-nos la... O sigui, també nosaltres en sabem molt d'algunes coses i d'altres n'estem aprenent molt i també ens ajuda molt a nivell d'això, doncs, de parlar amb biòlegs, parlar amb direccions generals de com podem fer per aprendre més i fer-ho cada vegada millor. Mm-hmm. Per cada vegada pescar menys, però saber més bé el que pesquem i que arribi al consumidor que està informat i que té ganes de consumir aquest producte, perquè no es barregi tant amb tot l'altre producte. No? Jo crec que com a consumidor és molt complicat diferenciar entre aquesta proximitat, que no, que és una pesca sostenible, que està arribant des de molt lluny, de fa molts dies, no? Això jo crec que és molt complicat i és una feina que entre tots hem d'anar fent perquè és del nostre màxim interès.
Clar, Laura, i entenc que això també lliga tot plegat amb la consciència, no?, d'aquest consumir amb consciència, no?, al final, de saber d'on consumim els productes, sí, d'aquest quilòmetre zero, no?, que dèiem, no?
Sí, jo crec, o sigui, és això, no?, quan aquest Nadal segurament molts davant tindrem el típic salmó fumat, no?, que es posa bastant típic per aquestes dates, o sigui, tenir clar que el 75% del salmó que es consumeix al món és de piscifactoria. O sigui, si no hi ha, n'existís això, aquesta indústria, ja fa molts anys que no en menjaríem, perquè s'hauria extingit. Només gairebé queden salmons a Alaska, no? I la tonyina, per exemple, al Mediterrani, està, la tonyina vermella està gairebé extinta. Perquè, o sigui, no, una dada també que es van capturar el 2010 14 vegades més tonyina que el 1970. O sigui, 14 vegades més. Uh-huh. En aquest cas, la tonyina, tenir clar, o sigui, jo sempre dic, no?, quan tens al davant el plat o el que consumeixes, aquestes dades, saber-ho. La tonyina no és de piscifactoria, no pot ser-ho, però el que s'està fent ara és engreixar-los. O sigui, es pesquen i llavors a nivell industrial s'engreixa aquesta tonyina. I com deien, que no és aquí la tonyina, excepte aquesta tonyina vermella, que gairebé està extinta, no?, que n'hi ha poquet al Mediterrani, tota ve del Pacífic i de l'Índic. I la Xina, el Japó i molts països asiàtics són les que estan controlant aquesta pesca, que és fa molt mal, és un tipus de pesca que fa mal al mar, molt destructiva, i a més en condicions que, bueno, després també comentem una mica més. I també dic que a Espanya, bueno, que això la Cristina també ho deu saber més, hi ha una gran flota, és una de les més importants d'Europa, però en molts casos són petites, no?, petits vaixells. Però també tenim unes poques grans vaixells molt, molt, molt grans, que són els que són d'Espanya però pesquen aigües molt llunyanes i pesquen tonyina, i Espanya està també dins aquesta indústria de la tonyina pescant a l'Índic i al Pacífic.
Mm-hmm. Clar, sobre aquesta qüestió has dit abans, Cristina, has parlat del concepte de la pesca d'arrossegament, no?, que se sap que és molt agressiva, o ens deies això. Explica'ns una mica què és exactament la pesca d'arrossegament i per què és agressiva.
Val, mira, normalment, doncs, la pesca d'arrossegament el que fa és té una xarxa en forma de, diguem, com d'embut, com d'un mitjó, no?, que en el qual el tamall de la malla, el tamall de la xarxa és molt gran i es va reduint, i al final acaba més petita. És cert que ara en aquest moment es fan molts controls perquè tot el tamany sigui reglamentari. Llavors, el tamany d'aquesta xarxa va d'acord amb la capacitat d'arrossegament que té cada vaixell. En alguns dels casos, o sigui, aquesta xarxa ha de tocar al fons del mar, no? Llavors, nosaltres diferenciem, en aquest cas, l'arrossegament controlat, que creiem que pot malmetre el fons marí. Llavors, hi ha les grans com embarcacions de la que estàveu parlant, les grans empreses, o sigui, grans vaixells, estem parlant de flotes de, bueno, doncs, d'igual de 100 persones, amb una càmera frigorífica, així, que llavors aquests sí que van amb aigües exteriors i es passen molts dies fora. I llavors aquests arrossegaments sí que van a buscar el que seria, pues, el lluç de tal tamany, d'un quilo, o els calamars de tant tamany. Llavors nosaltres, aquí a Costa Catalana, hi ha una gran flota d'arrossegament que sí que és veritat que és molt menys selectiva que un dels menors o un encerclament, mm-hmm. Però sí que és veritat que la capacitat d'arrossegament que tenen és molt més limitada, perquè són vaixells que no arriben, o en tot cas no arriben als 25 metres, són 22, 20, alguns fins i tot 15 metres, van 5 persones, van i venen cada dia, i llavors aquests vaixells estan absolutament controlats per les autoritats competents i només poden pescar en fons on no hi hagi biodiversitat, mm-hmm. És a dir, en caladers especialitzats i controlats en què el fons sigui de sorra. Per tant...
I això es compleix?
Sí, però és que fa uns anys potser sí que era molt més difícil, però en aquests moments cada una de les embarcacions té dos sistemes de geolocalització i en el moment en què et mous tens la foto amb el lloc exacte on estàs, uh-huh. I això es compleix completament. Ja et dic, com potser fa anys era molt diferent, però ara tecnològicament tot això, els controls són molt més amplis. També és veritat que s'ha reduït molt la flota. És a dir, nosaltres, per exemple, al Port de Barcelona, fa uns 20 anys quedaven com unes 90 embarcacions, entre tot, entre encerclaments, menors i arrossegaments, en aquest moment 24 i baixant. Llavors també l'explotació concreta d'aquests calades concrets també s'està reduint molt, el que vol dir que sí que a nivell de, doncs, si fem una suma amb tot el que és la pesca mundial, que es van als calades grans, a aigües internacionals, això està augmentant, però a nivell local cada vegada hi ha menys persones que es volen dedicar a ser pescadors, cada vegada les famílies que poden invertir en un nou vaixell, que són molt costosos i tota la normativa que implica és menys, per tant s'està reduint molt, per tant també el volum que s'està pescant és molt més reduït, no tant pel que queda, que també aquí podríem parlar de mides, d'espècies i tal, sinó també a nivell de quantitat de barcos que estan sortint a Barcelona, estan sortint 10 arrossegaments.
Clar, en el fons això el que vol dir, Laura, és una mica el que deies tu, que estem menjant peix en aquests moments que està criat en una granja, perquè si cada vegada hi ha menys pescadors que surtin, la definitiva és aquesta, no? Estem menjant peixos de orades de piscifactoria, salmons, etc.
Sí, sí.
Dieu també que es calcula que entre un 12 i un 28% de la pesca mundial és il·legal. Què vol dir pesca il·legal, Laura?
Pues, bueno, com deia que la Cristina, hi ha uns controls, però d'alguna manera en molts països això s'ho salten, perquè sobretot en alta mar es fan trasbassaments de vaixell a vaixell, i clar, tu no pots controlar en alta mar, no hi ha policia a tot arreu per controlar això, no? I també perquè aquesta indústria que hi ha a Àsia també és molt més laxa en controls que no a Europa. I llavors a Àsia es falsifiquen moltes llicències de vaixell i no hi ha aquest control. Tot i així, la Unió Europea sí que té un reglament sobre pesca il·legal no declarada i no reglamentada, i intenta garantir que tot el peix que entra a la Unió Europea estigui controlada i sigui il·legal. Encara i així, hi ha dades que, per exemple, les Illes Canàries són una font d'entrada de peix il·legal a Espanya.
Uh-huh. De fet, han fet un documental sobre aquesta qüestió i ho explica aquest tràiler.
เราถูกบังคับให้ทำงานเกือบแทบจะไม่ได้เห็นแผ่นดินเลยถูกตีหางกระเบียนตีถูกบริษัททามล่าทั้งวันทั้งคืนวันนั้นมีผู้หญิงมาแกก็ถามผมอีกว่าแล้วอยากกลับบ้านไหม
Què
ens explica aquest documental i què ens explica una mica?
Pues mira, és la història del que està passant a Tailàndia. A Tailàndia hi ha treball esclau en la indústria del peix, sobretot perquè arriben migrants de Cambodja i Vietnam a Tailàndia i es venen a la indústria pesquera, es venen com a esclaus. Llavors, moltes d'aquestes persones es passen fins a 2 anys al vaixell sense baixar, 20 hores de feina, a vegades els droguen, estan sense sou, evidentment, i amb tortures i fins i tot amb assassinats. Llavors, aquest documental explica com la Patima, que és una dona de Tailàndia que té una associació i que intenta ajudar aquests esclaus, o sigui, intenta, per una banda, descobrir qui està al darrere, fer evident i explicar al món això que està passant, no? I llavors, durant el documental, el que es veu és com recorren diferents illes del Pacífic buscant aquests esclaus que s'hagin escapat per tenir dades, no? Per tenir dades i poder denunciar a les autoritats el que està passant.
Uh-huh. Clar, entenc que és una realitat que aquí, per sort, no ens arriba, que és molt localitzada a Tailàndia, o sí que ens arriba?
Bueno, la qüestió és que...
O ens arriba el peix.
Exacte, sí, sí. Clar, es va descobrir, o sigui, en aquest cas, els periodistes van fer molt bona feina perquè The Guardian i l'agència AP van descobrir aquest fet, aquest treball esclau a Tailàndia, i bueno, això va fer que la Unió Europea hagués de posar una targeta groga a tot el que venia de Tailàndia, perquè llavors aquest peix es venia a una gran distribuïdora de Tailàndia i a través d'aquesta gran distribuïdora arribava tant als Estats Units com a Europa, per exemple, en marques com Aldi i Carrefour.
Què són les farines de peix i les farines de soja? Per què també voleu parlar d'això?
Bueno, evidentment, si el peix s'ha d'alimentar, no? O sigui, el peix de piscifactoria li hem de donar de menjar, i llavors els peixos, la majoria, o sigui, són carnívors i mengen peix. Llavors has de pescar peix per alimentar el peix de la piscifactoria. Ara el que s'estan... bueno, llavors això, diguéssim que no seria del tot sostenible, no tindria gaire sentit pescar peix per alimentar els peixos, no? I a part, ara que per reduir costos i perquè no passi això, s'han fet propostes de farina de soja. Però clar, els peixos són carnívors, no sabem com reaccionarà una persona, o sigui, un animal carnívor amb una alimentació vegetariana, tant a la reproducció com al metabolisme. I a més, estem deforestant l'Amazònia amb el cultiu de soja, també per alimentar els peixos. Tampoc és sostenible.
Sabem, Cristina, que els comerços estan obligats, en certa manera, a dir-nos d'on venen aquests productes, no? També, d'on venen els peixos que comprem.
Sí, estan obligats, i de fet estan fent campanyes a nivell de la Generalitat per apostar molt, doncs, per les etiquetes i tot, tant per dir d'on ve, a quin tipus d'espècie és, que no es barregin espècies, que no ens diguin que una cosa és una cosa i que és l'altra, a nivell de saber d'en quin mar s'han extret i quin dia, no? Nosaltres moltes vegades també fem com formacions per ajudar la gent a entendre aquestes etiquetes, no? O aquesta informació, que moltes vegades tampoc no és tan evident, no? Perquè és una eina molt bona pel consumidor, saber si va a com dèiem, no? O sigui, la idea és la peixateria i tenir aquesta bona relació amb el peixater, però a vegades vull dir, hi ha consumidors que necessiten anar a comprar el peix a al supermercat i podem... Jo diria que en aquests moments tots els supermercats estan mostrant aquestes etiquetes. A nivell de mercat varia una mica, o sigui, hi ha gent que sí que les mostra molt i hi ha gent que potser menys, però hi ha gent que ho fa superbé. I llavors és també que el consumidor pugui veure aquestes etiquetes, doncs, el típic de, doncs, a vegades posen llenguados o uns barats que no són d'aquí, doncs poder dir, vale, doncs d'on són, i llavors el consumidor que pugui escollir, no?, de quin dia són, de quin tipus de pesca, de quin país, per també tenir la consciència tranquil·la de saber que estem comprant on volem comprar, no?, que a vegades és complicat. Llavors la informació ja obligatòria és, o sigui, la zona, el tipus de pesca, l'espècie amb el nom comercial i amb el nom científic, i això, doncs, el tipus de pesca, el port i la zona on està pescada, i també com s'ha adquirit aquest producte, és a dir, si s'ha adquirit congelat, si s'ha descongelat, si s'ha adquirit sencer, si s'ha manipulat a peixateria o en el comerç, o si s'ha sencer o no.
Cristina, escriu-nos una mica la feina que feu a la platgeta. Qui sou, on sou, com ho feu?
Mira, nosaltres vam començar aquest projecte fa més de 10 anys, vam decidir posar-li platgeta amb TJ una mica perquè aquí a la Barceloneta antigament les barques arribaven a la platja i la gent anava a buscar peix fresc, deia, anem a buscar peix a la platgeta, que és on arribava el peix més fresc. Però sí, com a la Barceloneta tenim una mica aquest accent com que tira la X, vam decidir posar-li TJ. I encara ara hi ha molta gent que a la lletja personal li continua dient la platgeta. Llavors nosaltres ens vam trobar en un cert punt que coincidia amb una crisi d'algunes espècies que després s'han recuperat però que faltaven, com per exemple que era la gamba a finals dels anys 90, i ens vam donar compte que sí que hi havia molt consumidor que arribava a nosaltres, tant restaurant com consumidor final, que ens deia, ostres, és que nosaltres volem tenir accés al vostre peix. Llavors vam muntar la plataforma de la platgeta una mica per poder donar aquest servei, perquè sí que ens trobàvem limitats a no existia un canal on nosaltres poguéssim distribuir aquest peix. Llavors l'objectiu de la platgeta és agafar el peix de les barques, de les nostres i les barques que amb les que treballem, que compartim valors, i fer-lo arribar al consumidor. Llavors sempre treballem producte de proximitat, sempre treballem producte de temporada, és a dir, el que el mar ens porta, i intentem, o sigui, fer molta divulgació i molta pedagogia en el client de saber què hi ha en cada moment. És a dir, doncs, si vindrà una època com ara que és Nadal, que sabem que les barques n'hi ha poc al peix i n'hi ha molt al marís, doncs informem abans dels clients. Llavors una eina que vam trobar molt interessant, que està funcionant molt bé, que era la cistella, no? Molta gent coneix la cistella de fruita i verdura, però nosaltres vam decidir fer la de peix i marisc perquè era la manera també com a eina de la gent que diu, bueno, és que a mi m'és igual, jo necessito alguna cosa per fer fregidet i alguna cosa per fer la planxa, però jo vull que el que tingui, doncs, si en comptes d'una aurada és un sarc o un pagell, doncs m'és igual, jo el que vull que sigui el que porten les barques, perquè a més coincideix que el que és de temporada, no, quan hi ha més, aquell peix vol dir que en aquell moment és quan és el seu moment òptim per pescar-lo i no abans. I llavors molta gent, o sigui, utilitza la cistella també per conèixer tots els peixos de proximitat i per saber què hi ha en cada moment, i estan molt contents. Molta gent també ens diu, no, és que a mi m'encanta, perquè si no haig d'escollir, llavors obro la cistella i penso...
I conec coses noves, no?, i descobreixo també noves receptes.
I m'animo, no?, com a vegades que últimament hem també trobat algunes verdures que abans no menjàvem o que almenys es coneixia, i a través de la cistella, doncs dius, bueno, doncs avui toca això, que, bueno, mira, primer farem bullit i després... Bueno, no,
Cristina, se'ns acaba el temps. Gràcies per haver-nos explicat també avui aquesta proposta. Moltes gràcies, eh? Gràcies també a la Laura per haver-nos explicat aquesta, per haver-nos posat també la consciència, sobre com consumim peix i de quina manera hauríem de consumir aquest peix, especialment ara en aquests dies de Nadal, en què qui més qui menys haurà peixet a la taula, ja sigui marisc o peix convencional. Gràcies i bones festes també, totes dues.
Bones festes.
Que vagi molt bé. Fem una pausa per la publicitat i de seguida el que fem és parlar de sexe amb la Raquel García de nou.
Consumint consciència.